Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Onze minuts que passen de les 9 del matí, us ho explicàvem al primer informatiu d'aquesta casa. Pedro Sánchez prendrà possessió del càrrec de president del govern aquest matí després que ahir el Congrés l'investís. El líder socialista segueix a la Moncloa després de rebre el suport de 179 diputats, entre ells els 7 d'Esquerra Republicana i els 7 de Junts per Catalunya, que han pactat, entre d'altres, una llei d'amnistia. Avui, per parlar d'aquesta i altres qüestions, podem saludar a Toni Comín. Ell és europarlamentari de Junts i exconseller del govern. Toni Comín, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Encantat.
Senyor Comín, fa uns mesos Carles Puigdemont va dir que Pedro Sánchez no podia ser president amb els vots de Junts. Què és el que ha canviat?
Bueno, aquella entrevista s'ha de mirar sencera. Sí, perquè si es descontextualitza un tros d'una resposta d'una llarga entrevista, es fa trampa. No, els comunicats del Consell que presideix Carles Puigdemont d'abans de les eleccions i els comunicats del Consell de la República, em refereixo, de just l'endemà de les eleccions són molt clars i es diu que la investidura estarà condicionada a l'amnistia i a l'autodeterminació. I això en aquella entrevista ara no la recordo, perquè el que políticament el que compromet, sí, les entrevistes comprometen en aquesta vida, però els documents oficials encara més, i per tant els comunicats del Consell són els posicionaments oficials en aquest sentit. I insisteixo, allà es parla de que les condicions de la investidura són l'autodeterminació i l'amnistia. Crec que en aquella entrevista deia, hi ha un moment en què també diu això, Hi ha un moment que li diu, escolti, però si el senyor Sánchez li dona es disposa, no sé com ho diu l'entrevistador, a negociar un referèndum i li dona l'amnistia, està disposat a que hi hagi una amnistia, diu, home, en aquest cas fins i tot a Feijó li donaríem els vots, contesta el president, s'ha de mirar. Però no convertim una anècdota en categoria perquè no crec que no serveix de res.
Li pregunto diferent, amnistia i autodeterminació. L'amnistia s'ha aconseguit, però l'autodeterminació no. Perquè tot i així Junts li dona el suport.
L'autodeterminació s'ha aconseguit el que es pot aconseguir en 3 mesos en aquest àmbit, que són 2 coses o 3. Que hi hagi un canvi narratiu molt important per part del PSOE, la manera com es descriu el conflicte, la manera com es reconeix que hi ha un conflicte, que el conflicte no està resolt, que el règim del 78 no ha sigut capaç de donar sortida a l'encaix de Catalunya, a l'Estat. Després, el compromís que hi haurà un àmbit de negociació específic, monogràfic, sobre l'autodeterminació de Catalunya. Allà es diu que Junts portarà això a la taula de negociació el referèndum, un referèndum acordat. I la tercera cosa que s'ha aconseguit en aquests 3 mesos és que aquesta taula de negociació estarà arbitrada, acompanyada per un mediador imparcial, que per tant, un verificador, que per tant, per tal que sigui imparcial, un mecanisme de verificació, que per tal que sigui imparcial ha de ser internacional, etc. Per tant, l'amnistia s'ha aconseguit tota sencera. Bueno, ara falta que es tramiti que s'aprovi, diguem, no? Però ja s'ha aconseguit que accepti l'amnistia del Partit Socialista en 3 mesos, que és el que en 3 mesos... Un transatlàntic no pot virar en 5 minuts, ho sabem tots. Llavors, el PSOE ha fet un viratge molt rotund pel que fa a l'amnistia, tan rotund com que 3 dies abans de les eleccions es negava amb rodó a fer una amnistia i ara ja l'ha registrat, en solitari, per més ironies de la vida. I en relació al referèndum, s'ha fet el viratge que en 3 mesos es podia aconseguir. Però no és correcte dir, però el referèndum no l'han donat. No, escolti'm, el referèndum s'ha avançat en aquests 3 mesos, amb aquests 3 punts que jo li deia, que és molt, i que és el més important, que es diuen a l'acord que si no s'avança en aquesta negociació, insisteixo, una negociació monogràfica sobre l'autodeterminació de Catalunya, sobre la resolució del conflicte del reconeixement nacional i del conflicte derivat de la manca de reconeixement nacional de Catalunya. Si no s'avança en aquesta negociació, Junts no donarà els seus vots. Per tant, l'estabilitat de la legislatura no està garantida. La legislatura durarà en funció de que el Partit Socialista sigui capaç de fer avenços cap a un objectiu que es diu referèndum. Més clar no puc ser, si vols t'ho repeteixo, la legislatura durarà en funció dels avenços que sigui capaç de fer el Partit Socialista en direcció amb un objectiu que es diu referèndum.
Sí, com sigui, senyor Comín, confien més ara que abans en el PSOE?
No és un tema de confiar-hi més o menys, és un tema que ara el PSOE necessita els vots de Junts i abans no els necessitava. Per tant, abans el PSOE, com que no necessitava els vots de Junts i necessitava els d'Esquerra, va acceptar la condició d'Esquerra, no molt pública, però és òbvia, de que es trenqués qualsevol diàleg entre el PSOE i Junts a Madrid, o que ens trenqués, potser no és el verb trencar, és a dir, que Junts quedés fora de qualsevol possible negociació a Madrid.
Per què
això
no es fa
una condició que va posar Esquerra, i com que el PSOE necessitava els vots d'Esquerra, la va acceptar.
Per què no es fa una negociació conjunta entre Esquerra Republicana i Junts per una banda i el PSOE per l'altra?
Insisteixo, Esquerra, l'anterior legislatura, va posar com a condició per donar els seus vots al PSOE que el PSOE i Junts no negociessin mai res. És un veto. Esquerra va exigir que hi hagués un veto a Junts i el PSOE el va acceptar. Per tenir l'exclusiva, diguem, no? De la interlocució del PSOE amb el PSOE. Des de l'independentisme volem que el PSOE només parli amb nosaltres, i amb ningú més. El PSOE va acceptar aquest veto, perdem, aquesta clàusula d'exclusió.
Està emprenyat Junts amb Esquerra Republicana?
Qui? Diu, perdó?
Dic, està emprenyat Junts per Catalunya amb Esquerra Republicana?
No, és una qüestió d'emprenyament. Quan es va sortir del govern no és una qüestió psicològica, és una qüestió política. Hi havia unes discrepàncies prou sòlides com per marxar del govern, així ho van entendre els militants de Junts. I quan les condicions ens ho permetin, doncs no és cap cosa que s'hagi de descartar absolutament, la possibilitat de que es vagi una mica més de la mà del que es va ara, però les condicions ho han de permetre.
Em parlava d'un relator o d'un mediador. Qui seria un bon relator o un bon mediador? O preguntat des d'aquesta casa, algú d'Església estaria bé que fos un bon relator o un bon mediador, entre dues parts?
Ja sabeu que amb això hem decretat reserva absoluta al president Puigdemont i els que l'acompanyem, perquè és una condició. És una condició per tal que aquest mecanisme de verificació pugui fer la seva feina, que estigui fora dels focus. Per tant, no en donarem cap informació, diguem, jo menys. El que passa és que aquest mecanisme de verificació ha de tenir un portaveu. Per tant, una part d'aquest mecanisme de verificació sí que serà coneguda, perquè el portaveu, evidentment, tindrà noms i cognoms i es relacionarà amb els mitjans quan toqui. Però, mentre no s'acordi el contrari, el mecanisme de verificació serà discret. I, per tant, no en donarem cap detall d'aquest mecanisme de verificació, dels seus components, de la seva metodologia, etc. Això no vol dir que en algun moment, pel bé de les negociacions, es decideixi doncs, explicar més detalls sobre aquest mecanisme de verificació, però això ja s'anirà veient amb el temps.
Deixem parlar d'aquesta llei d'amnistia, també, que ocupa gran part del focus mediàtic, sobretot plegat. Què passa si la llei d'amnistia no passa el filtre del Constitucional?
És que no passarà. És que no, pronostico, ja sé que és una mica aventurat, si vols, per part meva, i un dia podràs agafar aquest tall i tornar-lo a passar. Però jo, el meu pronòstic, aquest tall de veu em refereixo, però el meu pronòstic és que això no passarà, perquè és una llei que s'ha treballat d'una manera molt, 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 molt rigorosa, se li han posat moltes hores, s'han fet totes les consultes que s'havien de fer, i m'estranyaria moltíssim, moltíssim que no passi del filtre. Però en qualsevol cas hem de fer un aclariment, perquè aquí hi ha una confusió. El Tribunal Constitucional no anul·la les lleis. Ara aquesta llei queda anul·lada. No, el Tribunal Constitucional el que pot fer és identificar si alguna coma, alguna paraula, algun article, algun punt de la llei li sembla que no és constitucional, i el que s'anul·la en aquest cas és aquell punt concret. Per tant, m'estranyaria molt. En el que és la part central de la llei, la part substantiva, la substància d'aquesta llei, és segur que no tindrà cap problema de constitucionalitat. I dic segur per una raó, que és que la pròpia exposició de motius de la llei explica molt bé la constitucionalitat d'aquesta llei en què es basa. I explica molt bé la jurisprudència que hi ha espanyola, la jurisprudència europea, tot el marc normatiu que avala la constitucionalitat d'aquesta llei, diguem, no? Ara, si hi ha en algun moment algun punt que als juristes se'ls ha escapat i que el Constitucional acaba fent alguna consideració puntual, perquè la sentència del Constitucional, a més, tenen dues possibilitats. Poden ser interpretatives, a vegades. Poden dir, vale, aquest article és constitucional, però s'ha d'interpretar en aquests termes. O pot dir, no, mira, aquest article l'he d'anul·lar. Però, en tot cas, la llei segueix. La llei segueix en igual de vigent, encara que s'anul·lés un article. Per tant, el màxim que podria passar és que el Constitucional incidís en algun article concret, però, insisteixo, ho dubto, dubto que se'ns hagi escapat res com perquè el Constitucional pugui canviar res.
Per què el cas de Laura Borràs finalment no ha entrat en aquesta amnistia?
És que l'amnistia no deixa casos dins i casos fora, no es funciona així en la llei d'amnistia. Ara el jutge haurà d'avaluar si els criteris de la llei d'amnistia valen pel cas de Laura Borràs. Tu el que has de posar en una llei d'amnistia són els criteris, que són els que han de, per relació al que dèiem abans, han de ser criteris que dels quals es pugui garantir la constitucionalitat. Tu has de garantir la constitucionalitat dels diferents criteris que vas posant a l'hora de dir quin tipus de fet s'ha d'amnistiar o no. I, per tant, es decideixen aquests criteris en genèric. Les lleis són genèriques, no són ad personam. Les lleis no són per persones, són en abstracte. Per tant, són criteris generals. A partir d'aquí, cada advocat haurà d'anar al jutge corresponent a dir-li, escolti, miri, el meu client se l'ha d'amnistiar. I després el jutge haurà de valorar si aquells fets encaixen o no encaixen amb el que preveu la llei.
Si parlem de Carles Puigdemont, per exemple...
Dit això, jo he dit sempre que tinc la convicció que el cas de Laura Borràs és un cas clar de lawfare. Això també, igual que dic una cosa, li dic l'altra, diguem.
Deia, parlant de Carles Puigdemont, la proposta de llei d'amnistia exclou els delictes per terrorisme, això sí que ho fa, i l'Audiència Nacional investiga precisament a Puigdemont i a Marta Rovira per aquest delicte en la causa del tsunami democràtic.
Sí, però aquí dues consideracions. Una, la llei exclou els delictes de terrorisme que es corresponguin a una part de la directiva europea, no a la totalitat, si ara ho recordo bé. Per tant, seria una part dels delictes tipificats com a terrorisme pel Codi Penal espanyol. I, a més, en cas que hi hagi sentència ferma, que sabem molt bé que l'Audiència Nacional, el Tribunal Suprem, es dediquen a incriminar a persones per delictes que no han comès. I durant la instrucció, aquestes persones estan acusades d'una cosa que no han fet. Després, si de cas arriba la sentència i tot es desmunta. Però mentrestant, has estat amb aquesta incriminació. Per tant, en la llei ara mateix es parla de sentència ferma. I per altra banda, és una absoluta aberració, com sabem tots, que s'estigui acusant o que s'estigui dient que hi ha indicis com per imputar per terrorisme al president Puigdemont, a la Marta Rovira i tots els altres, perquè per d'ells dos hi ha 9 persones més o 7 persones més, ara no recordo el número exacte. Això no té cap sentit i, per sort, la Fiscalia aquí ha dit prou. La Fiscalia ha dit fins aquí i la Fiscalia ha dit no hi ha terrorisme. Per tant, aquest jutge que d'aquí 2 mesos es jubila i deu voler fer, m'imagino, el seu últim servei a la pàtria, després de tots els que ha anat fent al llarg de la seva carrera, doncs haurà de canviar, o ell o qui el substitueixi, haurà de canviar les imputacions que hi ha ara mateix, perquè és insostenible acusar de terrorisme a ningú dels suposats responsables del tsunami, que a més no ho són, que és que a més no són responsables del tsunami.
I torno al referèndum, perquè en el text es deixa ben clar que els socialistes no hi estarien d'acord amb un referèndum d'autodeterminació. Com es aconsegueix, doncs, aquest referèndum d'autodeterminació?
Bueno, ja l'he dit abans, és molt senzill. Que si aquesta és la clau de la legislatura. Si no s'avança, si en aquestes negociacions no s'avança, tot el respecte del món, escolta, el Partit Socialista està amb el seu dret a no avançar. Però l'acord diu que aleshores Junts no li donarà els seus vots. I, per tant, el Partit Socialista, ja entenem les raons per les quals no vol avançar cap a un referèndum, les entenem perfectament, les respectem, no les compartim, però les sabem, les entenem i les respectem, però de la mateixa manera el Partit Socialista sap que no tindrà els vots de Junts i, per tant, no tindrà majoria i, per tant, no podrà aprovar, i això és perfectament legítim, Junts no té cap obligació de donar els seus vots D'acord amb aquest acord, Junts no té cap obligació de donar els seus vots al Partit Socialista si no es produeixen avenços en l'àmbit, en els dos àmbits, en l'àmbit de l'autodeterminació i en l'àmbit de l'autogovern. Són dues taules específiques, una sobre el reconeixement nacional, que aquí és on s'ha de discutir sobre el referèndum, l'altra sobre l'autogovern, i que és on s'ha de discutir de finançament, etc. De seleccions catalanes, si vols. Podríem fer una llista llarguíssima, diguem, no? Si no hi ha avenços, no hi ha vots. I el Partit Socialista és qui es troba davant d'aquest dilema i qui haurà de triar. Si vol aprovar alguna llei, aprovar algun real decret, aprovar els pressupostos, si vol aprovar alguna cosa, haurà d'avançar. Si no s'avança, es quedarà la resta de la legislatura amb aquesta minoria que no li permetrà aprovar res. Jo no sé quant de temps pot resistir un govern sense aprovar cap llei, ni cap pressupost, ni cap real decret.
Aquests pactes i aquesta investidura a Pedro Sánchez poden fer perdre força i desmobilitzar l'independentisme, com s'ha dit des d'alguns sectors, com des de l'Assemblea Nacional Catalana?
Jo crec que és exactament el contrari. Jo amb això he insistit, crec que ho hem d'anar explicant, perquè aquest pacte potser s'anirà entenent amb el pas dels dies, no? Aquest pacte de Junts. Nosaltres ara hem aconseguit portar les coses allà on les volíem portar l'octubre del 17. L'octubre del 17, què volíem? Deixar-li clar a l'Estat que havíem exercit l'autodeterminació amb el referèndum de l'1 d'octubre i que volíem que l'Estat se segués en una taula a negociar sobre com ho feia l'Estat per assumir aquesta realitat. La realitat d'un referèndum celebrat, d'una autodeterminació exercida. Això és, recordem-ho, el motiu pel qual el president suspèn la declaració d'independència del 10 d'octubre, perquè se li donen senyals des del govern espanyol que estan disposats a parlar. Això és la crida que fa en aquell intercanvi de cartes amb Rajoy previ a la declaració d'independència del 27 d'octubre, en què reiteradament són públiques, estan escrites, el president Puigdemont demana a l'Estat, seiem, hem fet un referèndum i ara hem de seure i parlar. Què fa aquest acord? Recuperar el fil que es va interrompre en aquell moment. Qui va interrompre el fil en aquell moment? L'Estat. De quina manera? Amb la repressió. Amb la persecució penal, amb la repressió per totes les vies, per terra, mar i aire, diguem, Tribunal de Cuentas, etc. Sobretot judicial. Què fa la llei d'amnistia? Tanca aquest període de repressió. Acaba amb aquest període de repressió. Què fa l'acord? A part de la llei d'amnistia, obliga a fer aquella taula que en aquell moment l'Estat es va negar a fer. Per tant, després de 6 anys amb aquest acord, el que fem és exactament recuperar el fil allà on es va interrompre l'octubre del 2017, allà on l'Estat el va interrompre l'octubre del 2017. Ens ha costat 6 anys, però al final hem aconseguit que l'Estat abandoni la via repressiva i s'assegui en una taula a negociar sobre l'autodeterminació. Per tant, no només no desmobilitza l'independentisme, sinó que és una gran victòria política que allò que volíem fer des de la majoria parlamentària independentista, amb el suport de les entitats, allò que volíem fer l'octubre del 17, finalment, 6 anys després, ara aconseguirem fer-ho.
El que sí que ha mobilitzat un pacte com aquest, suposo que ho ha vist com tothom pels mitjans de comunicació, és el neofeixisme i l'ultradreta.
Sí, és a dir, aquí hi ha dues coses diferents, jo crec, no? O sigui, primer, és bastant inquietant, tres consideracions. La primera, és molt inquietant veure que el capo d'aquesta Espanya neofeixista es diu José María Aznar, que va fer aquella crida, cada uno des de su responsabilitat i... Mare de Déu, si han complert, diguem, perquè aquí ha sortit tot Déu. Sí. Des dels inspectors d'Hisenda, dels inspectors de treball, els bufets d'advocats, que ja em diràs quin sentit té, els bufets d'advocats, els grans bufets d'advocats de Madrid també han sortit, els jutges, manifestacions a Sevilla de l'Audiència de Sevilla, el Consejo General de Poder Judicial, les associacions judicials, el comissari de Reinders de la... És a dir, aquí hi ha hagut una mobilització que és la resposta aquesta crida que ha fet el senyor Aznar. Val. Això té dues cares. Una cara esperpèntica. La cara esperpèntica, que és veure això de Madrid, diguem, que passen de resar el rosari a portar les nines inflables, diguem, no? Una mica l'Espanya de Berlanga, que ha ressuscitat d'una manera absolutament extrema, no? que per un cantó fa vergonya, vergonya aliena, per l'altra vegada tens la tentació de riure perquè té un punt còmic i per l'altra és molt preocupant perquè evidentment estan amb una deriva molt irracional que podria portar a episodis doncs, bueno, doncs de, no esperem que no passi res, però és molt irresponsable tot plegat, diguem, no? Generar aquesta mena de ràbia ciutadana sense cap raó. Però això és una qüestió, diguem, que es pot contenir amb diguem, amb, doncs, pels mètodes normals amb un estat de dret. Per l'altra, hi ha tots aquests els cossos de l'Estat, els funcionaris de l'Estat o, per exemple, Guàrdia Civil. No sabem què estan dient als militars, sabem què estan dient els militars retirats. Això sí que hi ha més indicis. Però jutges, tota aquesta gent estan assumint unes actituds que són incompatibles amb la seva funció pública. El grau de partidisme i de politització en què estan expressant-se en aquests moments són incompatibles amb la seva funció pública i en aquí el govern ha de ser molt seriós i aquí el govern ha de ser molt contundent i ha de fer un gest d'autoritat i ha de posar els límits de manera molt contundent. És a dir, els guàrdies civils no poden fer el tipus de proclames que han fet. Jo crec que hi ha hagut en aquest sentit una primera sanció de sou i feina d'alguns dels guàrdies civils que han liderat alguns dels manifestos. Els jutges no poden expressar opinions polítiques sobre lleis que després ells mateixos hauran d'aplicar. El Consell General del Poder Judicial no pot. És absolutament il·legal, absolutament il·legal. Ho diu clarament la norma que el regula a manifestar-se, pronunciar-se oficialment sobre una llei que encara no està ni publicada al BOE. Per tant, en aquí, tot això no es pot deixar passar. El govern, si no ho entén el govern del PSOE i Sumar, que en aquí han de ser contundents i han d'aplicar doncs, les respostes que corresponguin en cada cas, tindreu un problema, perquè vol dir que aquesta gent se sentirà impune per seguir actuant al marge del que correspon amb una democràcia, perquè aquestes actuacions d'aquests poders de l'Estat, d'aquests els funcionaris, d'aquests cossos i forces de seguretat, etc., són absolutament impròpies d'una democràcia. Per tant, no pot titubejar en aquest sentit el govern espanyol a l'hora de tallar això en sec.
Li preguntava al senyor Comín perquè, si us recorda, ja fa uns quants anys que Pablo Iglesias va dir allò de que l'independentisme precisament era el culpable d'haver fet aflorar aquest feixisme i aquesta ultradreta als carrers.
No és el culpable. És que quan una part del país vol exercir els seus drets, que és el que fa la societat catalana o la part de la societat catalana que estava a favor de la independència, efectivament el monstru es desperta perquè la transició el va deixar viu, perquè el problema és que la transició el va deixar viu. Aquest era el problema. Nosaltres ho hem repetit fins a la societat mil vegades en moltes entrevistes i articles. Tenim un problema que és l'únic país de la Unió Europea que no va derrotar el feixisme i que ha construït una suposada democràcia pactant amb els franquistes. Totes les altres democràcies europees s'han construït sobre la derrota del feixisme, la democràcia espanyola s'ha construït sobre el pacte amb el franquisme. I això ens fa diferents. I això fa que tinguem un monstre adormit. L'independentisme català el que ha fet és despertar el monstre. Però per què? Perquè ha exercit els seus drets, ha exercit els drets fonamentals. La societat catalana s'ha manifestat, el dret de reunió, el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió. Aleshores, què hem de fer? Renunciar als drets fonamentals perquè un monstre no es desperti? Home, no té cap sentit. Llavors, sí, cert, quan la societat catalana ha arribat a un moment de col·lapse per tot el procés de l'Estatut, amb la sentència constitucional, etc., decideix mobilitzar-se, insisteixo, exercint els seus drets fonamentals, les institucions catalanes exerceixen la seva sobirania, etc., sí, el monstre s'ha despertat, però la solució no és que renunciem a exercir els drets fonamentals perquè el monstre no es desperti, és evident que no és aquesta la solució.
De seguida li pregunto també per al Tribunal de Comptes, que és notícia un dia com avui també, abans però m'acaba d'arribar una notícia que diu que els advocats dels implicats en l'operació Catalunya i per tant el senyor Villarejo creuen que podrien acollir-se precisament a aquesta nova llei d'amnistia.
Doncs m'estranyaria molt. Entenc que sí que els policies s'hi poden acollir, però els policies que van participar en la repressió de les manifestacions de l'octubre, i encara en segons quins casos, perquè la llei deixa molt clar que, per exemple, un cas com el del Roger Espanyol no pot ser amnistiat, perquè quan hi ha hagut lesions, com les que va patir el Roger Espanyol, doncs la llei deixa clar que aquests casos queden fora de l'amnistia. I tinc, vaja, seriosos dubtes que, encara que els senyors de l'Operació Catalunya també siguin policies, en totes les il·legalitats que van cometre en el marc d'aquesta operació puguin quedar emparats per la llei d'amnistia.
Anem al Tribunal de Comptes perquè avui el Tribunal de Comptes jutja aquest matí els expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i 30 exalts càrrecs per l'1 d'octubre i exteriors. Vostè, Carles Puigdemont, i els exconsellers Puig i Ponsatí havien demanat la suspensió de la vista. Per què se'ls havia de negar?
Bueno, això els haurà de preguntar al Tribunal de Comptes. Des del nostre punt de vista no hi ha cap motiu per no acceptar la suspensió de la vista. El que toca és, en el nostre cas, es dona una circumstància concreta, no vull que ens avorrim en temes tècnics, però no es pot fer el judici al Tribunal de Comptes si no hi ha una sentència que confirma, en aquell cas, que ja van estar sentenciats pel Tribunal Suprem, la malversació, que no es va produir, també ho sabem, però és igual, en tot cas, des del punt de vista processal, si no hi ha hagut sentència per malversació, el Tribunal de Comptes no pot obrir el seu judici. Nosaltres no hi ha hagut sentència i, per tant, el Tribunal de Comptes no hauria de procedir a jutjar persones que encara no han estat sentenciades. Però, bueno, el Tribunal de Comptes ha aplicat una doctrina diferent i diu que són vies diferents, la comptable i la penal. En tot cas, sense entrar en això, la llei d'amnistia acabarà d'arrel amb el procediment del Tribunal de Comptes, perquè així ho explica la llei. Per tant, tard o d'hora, el Tribunal de Comptes haurà d'arxivar aquest cas. Espero que sigui més d'hora que tard, que vol dir quan s'aprovi la llei d'amnistia, doncs el mes de març, el mes d'abril, i per tant, causa tancada. El Tribunal de Comptes no podrà continuar amb aquest procediment.
Precisament, el Tribunal de Comptes igual no pot seguir, però el Tribunal de Comptes, l'Audiència Nacional, té la sensació que s'està intentant jutjar per diferents vies per tal d'evitar que aquesta llei d'amnistia, doncs, tot i que amnistia els líders polítics de l'1 d'octubre i, per tant, de l'independentisme català, es pugui seguir jutjant alguns dels casos per part de la justícia espanyola?
Bueno, no és una sensació, és una evidència que ho estan intentant, però l'important és que no tenen cap possibilitat de sortir-se'n, que intentin el que vulgui, bueno, millor que no ho fessin, però en tot cas és un intent destinat al fracàs, això vull dir. El Tribunal de Comptes és fins a cert punt previsible que, mentre la llei no estigui ja en vigor, doncs, avanci amb la instrucció dels seus casos, però sap molt bé, insisteixo, que no té cap sentit que en el nostre cas no ens hagin fet cas, per dir-ho així. Però, en tot cas, jo crec que ells mateixos tenen clar que arribarà un dia que hauran d'arxivar això. El cas de l'Audiència Nacional és una mica diferent. En allà sí que tenen aquest punt numantí, que crec que hi ha aquesta voluntat de esquivar la llei d'amnistia. En el cas del Tribunal de Comptes vull pensar que simplement continuen de manera burocràtica fins que arribi el moment d'arxivar-hi. Però crec que a l'Audiència Nacional sí que hi ha la voluntat d'esquivar la llei d'amnistia i per això s'estan intentant inventar una causa per terrorisme o pel que sigui dels delictes que quedarien fora de la llei d'amnistia. És a dir, ells ara deuen estar mirant ara tots els delictes que queden fora de la llei d'amnistia, doncs intentem construir de manera artificial algun delicte d'aquests, intentem-lo imputar alguns dels líders independentistes, a veure si aconseguim que, tot i que els líders independentistes quedarem amnistiats per totes les altres causes que tenim obertes, a veure si es poden inventar una causa nova i que en aquella causa, diguem, doncs, l'amnistia, no, aquella causa d'amnistia no la pugui aturar. Insisteixo, és un intent destinat al fracàs.
Deixi'm fer-li una darrera pregunta. Tot i l'amnistia, Toni Comín seguirà d'eurodiputat a Brussel·les?
Bueno, ja, deixeu que prenguem les decisions quan correspon. Fa uns mesos al president li van preguntar si ell tenia el propòsit de continuar i ell va explicar que ell en principi sí. A mi al cap de pocs dies també m'ho van preguntar, perquè són entrevistes públiques, preguntes que no t'esperes, que tens al cap més pensant en el curt termini. També vaig explicar que en principi hi ha raons per seguir, en efecte, sí. Hi ha raons per seguir, no vol dir això que hi hagi una decisió presa, però tant el president com jo doncs veiem que en principi sí, hi ha raons per continuar, entre d'altres, que el Parlament Europeu és molt habitual fer dos mandats perquè en el segon mandat també aprofites tot l'aprenentatge que has anat fent al llarg del primer, perquè és una institució especial, són 700 diputats de 27 països, de moltes famílies ideològiques, i adquirir un coneixement en profunditat d'aquesta cambra demana temps, que són, insisteixo, també depèn de les relacions que ets capaç de construir amb una casa tan gran i extensa com aquesta, no? Per tant, hi ha una costum, no?, en el Parlament Europeu, que és que la gent fa dos, ja, també hi ha qui en fa tres i qui en fa més, però dic que almenys aquesta cosa dels dos mandats és molt habitual, perquè hi ha aquesta evidència, diguem, que trigues temps a acumular tot el coneixement, tots els contactes, tota l'agenda, les relacions que necessites per poder fer la teva acció política, que per tant un cop has pogut adquirir tot aquest capital polític, val la pena aprofitar-lo de cara a un segon mandat. Això seria una raó molt, si vols, escèptica, una raó molt general que s'aplica en general a tots els països i a tots els partits. Nosaltres haurem de pensar, en el moment, quan arriba el moment, haurem de pensar de manera més específica què és el que té sentit que fem o deixem de fer en el nostre cas, diguem. Però no és una cosa que ara mateix, sincerament, ocupi els meus pensaments de manera principal.
I una altra cosa molt habitual, senyor Comín, ja ho sap per totes les vegades que ha passat per aquesta casa, és que quan jo dic última pregunta, encara en faci una més. Si em deixa...
Em sembla molt bé.
Si em deixa clar, com que Toni Comín va ser conseller de Salut, ara recordava que la seva predecessora, Alba Vergés, se li està obrint un procés per tot aquest cas de les vacunes que van tardar a l'hora d'arribar a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional. Com ho veu tot plegat?
T'he de dir que, com que estàvem amb les negociacions i ens ocupaven tot el temps i les nostres energies, ho he seguit de manera bastant... Ho he seguit, evidentment, i més tractant-se del Departament de Salut i tractant-se de la meva successora, però no conec bé els detalls. No he pogut demanar als qui coneixen el cas que me n'expliquin detalls si la informació que surti dels mitjans, i en tot cas em sembla tota la meva solidaritat amb tots els càrrecs del departament, la consellera, però sobretot la resta dels càrrecs que eren els membres del meu equip, és a dir, que després va ser el conseller Argimon, era el meu número 3, el Departament de Salut, en Marc Ramentol estava al meu gabinet, són persones d'una integritat absoluta, d'un compromís màxim amb el sistema sanitari català, servidors públics exemplars tots ells, d'una honestedat absoluta. A mi van fer una feina extraordinària. Tenim una relació personal, mantinc amb cadascun d'ells una relació personal excel·lent. Per tant, tinc pendent, diguem, poder, ara que ja ha passat el Rubicón de la investidura, poder conèixer més detalls de tota aquesta causa, que, insisteixo, conec pels mitjans. Però em sembla una bogeria, evidentment, que se'ls hi pugui imputar cap mena de delicte, perquè estic absolutament convençut que cap d'ells no ha fet res que pugui ser considerat delictiu, ni la consellera Vergés, ni cap dels seus els càrrecs. Per tant, la meva solidaritat absoluta i la meva convicció que són tots ells absolutament innocents.
Eurodiputat de Junts al Parlament Europeu, Toni Comín, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de Ràdio Estel.
Perfecte. Una abraçada. Molt bon dia. Molt bé.
Ràdio Estel.